I doncs seguim i ja arribem a la recta final, a la darrera hora del programa d'avui dijous, de 9 de març. Si ho feim amb el Batle, Tomeu Cifra, bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui un dia del pare especial, no?
Un dia del pare especial, d'aquí també molt d'anys a tots els Pets i Joseps que mos escolten,
Pepes
i Josefas també que mos escolten, i que malauradament, com deia el company en Pep Marquet avui quan li donàvem molt d'anys en el grup, volíem fer un tardeo però no mos convé, que hem de donar, hem de predicar l'exemple, i tot i que hem de posar un poquet de dosis d'humor en aquest ja quin dia de confinament.
Això te demanava el micro tancat,
bueno, sí, és,
deia,
oficialment és el sext, perquè sí. Si realment ho boe el Real Decret va sortir el dissabte vespre, i per tant posava que entrava en vigor que entrava en vigor la seva publicació al moment, per tant dissabte, encara que només fossin un parell d'hores, ja comptava, per tant, si comptam el dissabte com a dia, no dia sense...
Bé, d'anar bé, perquè nosaltres d'ahir dèiem dia 5, avui dia 6, i veiem a premsa que n'hi ha que fins i tot hi ven dia 4, només compten laborables, estaven ja com embullats,
sí.
Això és un fandango.
Sí.
Bé, també hi ha aquesta opció, ara que ara també per entretenir un poc la gent, que tu deies això de fer un tarda, jo també, aquesta opció que la gent està fent... cafès, cerveses a través de videoconferència,
sí,
amb
bueno,
amics,
tot, jo no
ballen
tinc,
i canten.
No tinc molt de temps, la veritat, per estar per les xarxes, però sí que veus que qualque moment en un grup de companys te passen qualque meme de test. N'hi havia un avui molt il·lustratiu, que posaven un renou de fons, no, de bar, de
sí.
Clink Clan, que ara ja enyoram de poder anar a fer una cerveseta i de l'ambient d'un diumenge i mig dia de mercat a qualsevol bar de plaça o de Pollença. I bueno, i ara tenim un mercat, pues, com han dit, reduït, i ara només pensam en posar-nos el desinfectant en les mans, ja com una cosa quasi que no, sense pensar, i pensam ja en altres coses, i que és el que hem de fer, que és pensar en continuar amb aquest temps que se preveu
que
sigui més llarg, que segurament hi ha les vacances de Setmana Santa, perquè també jo ho entenc, que la Setmana Santa és un risc, perquè lògicament no hi ha escola ja de per si, i que us els lots encara, si no se mantengués, a lo millor seria una qüestió de risc. Avui jo sentia les 7 notícies esperançadores, sobretot d'allà on va començar la malaltia, a Xina, en aquell lloc de la zona zero que tenim, que ja no hi ha casos, que n'hi ha molt pocs, a part de la feina que puguin fer tots els investigadors amb una vacuna, però que aquesta curva que sempre tenim, que s'ha de superar, que és molt menys afectats que curats, pues vagi, se vagi estabilitzant. Aquí, malauradament, bueno, nosaltres les mesures que ja hem estat posant generalitzades i específiques per Balears, sobretot de tancar el que són ports i aeroports a la mínima expressió, pues, mos trobam també que tota la part de la península és molt més greu. Per tant, aquesta situació, per nosaltres som un privilegiats, i això no vol dir que no hi hem d'estar exactament igual d'alertes i mantenir la guàrdia i mantenir tota la prevenció.
Bé, aquests dies han anat sortint més, fa dos dies que no te tenim, les notícies s'actualitzen minut a minut, vosaltres heu anat des de l'Ajuntament amb col·laboracions, serveis, com el servei de voluntariat, el servei de psicologia...
Sí, nosaltres vam establir ahir des de serveis socials i amb la col·laboració també de tots els grups polítics un servei de voluntariat, que ja vàrem venir a explicar-ho, com ho aniran posant en marxa... i després també el servei de psicologia que en Pep Lluís Reig també dona des d'aquí, i bé, i vam fent una situació en aquest cas de que podien fer des de la ràdio pública i medis de comunicació, i de com col·labora tothom més fàcil aquesta estància en aquest confinament. Jo crec que entre tots i anar cobrint totes les necessitats és el que hem de fer. Nosaltres realment ens centrem, bàsicament jo i algun regidor més, de fet ara tenim una reunió a la una i cada dematí tenim una amb gestionar els serveis públics. I no vaig venir perquè teníem dos comitès de seguretat i salut, un de tot el que és el personal de l'Ajuntament i després també de l'empresa municipal de serveis, i aquestes reunions pues, impliquen començar a establir criteris que també es van canviant, però sobretot en base que han de garantir els serveis públics. Jo així els hi vaig transmetre als representants dels treballadors que és obligat a mantenir aquests serveis públics, primer els serveis essencials, que queda claríssim en el Real Decret, jo no el tenc davant, però més o menys com en recordo, deixa clarament que les competències seran les mateixes, les competències municipals en serveis essencials són les que són, proveïment d'aigua, recull de defens, neteja viari, seguretat, etc., i que continuen dirigides exactament per igual, o sigui, en aquest cas la mateixa jerarquia que teníem, tant funcionarial com política, i a partir d'aquí nosaltres hem de garantir aquests serveis essencials. I lògicament també el servei funcionarial ha de continuar, i així continua, amb les opcions específiques que hi pot haver puntuals de teletreball, que no és una opció fàcil per l'administració local, perquè no està preparada, i després també intentarem establir mesures de, a part de les conciliacions de vida laboral i familiar, les mesures que fan falta per uns serveis que no són essencials puguin fer unes tasques amb menor intensitat i que després les puguin acumular de cara a un futur quan hi hagi més necessitat, no? Per tant, aquí nosaltres només d'organitzar els serveis públics en tenim, crec que, ben abastament, i el que hem de fer és que, bàsicament, que aquests serveis funcionin, no?
Com tu deies l'altre dia, anar interpretant les instruccions, no, del decret de la pandèmia, com per exemple el procediment de neteja viària,
sí,
quines són les instruccions?
Bueno, ara, què van fer? Van tenir una reunió d'EMSER i aquí crec que s'ha d'explicar un poc com hem anat reorganitzant Tenser i en neteja viària. Lògicament, el servei de proveïment d'aigua, lògicament, ja s'ha explicat, és un servei essencial. Hi haurà, potser no cometrem tantes obres que havíem de fer, però que se poden fer, no tenen cap problema, les obres particulars continues, després ho explicarem, i les obres públiques també dins les mesures corresponents. Però també hem de tenir un servei de retent perquè no hi hagi problemes amb aquest proveïment d'aigua potable. I la recollida de defens, que està claríssim que és servei essencial, i el neteja viari, doncs clar, si tothom se fixa quan surt a comprar o surt a fer les tasques que estan permeses, o que res estan molt més nets, perquè no hi ha gent, és lògic, les papeleres estan molt més buides, hem aprofitat a fer una neteja a primera línia per llevar, acabar de llevar l'arena d'un passeig que hi havia hagut d'un temporal, que ara ja ningú hi pensa lo temporal, però sí que és important que mos recordem que encara mos quedarà molta tasca a posar, que posar-ho tot al dia, i redistribuïm un poc els serveis. De moment segurament aturarem el tema del bufador perquè ja està bastant net, i crec que és una recomanació que no fa falta aplicar bufador, no per tot, però molt de llocs, si ho podem fer a mà i si ho podem fer només amb les màquines, per evitar pols en suspensió ni res d'això, a més que hi havia pogut aigua bruta aquests dies, i redistribuïm els esforços molt a les que són neteges de contenedors. Perquè la recollida de defens també ha canviat. Ara nosaltres estem exactament igual que una zona que és no turística, perquè no hi ha xalets plens, no hi ha bars i restaurants, no hi ha grans productors, no hi ha generadors singulars. En canvi, la defens és més lineal i hi ha llocs que s'acumularà més fens, hi ha llocs que potser, per exemple, en zones urbanes, perquè la gent hi va a peu, antes a vegades agafaves un cotxe o deixaves un contenedor de punts de recollida, i el que volem incrementar l'higiene d'aquests contenedors, perquè demanem allà on no hi ha porta a porta, que la gent deixi ofens dins la basura, perquè no mos trobem que la gent deixi ofens en un portal, allà on no hi hagi esta recollida, ni a les paperes. L'altre dia parlava amb uns de neteja i me deien que hi ha pobles, que com que no hi ha la recollida en contenedors, se troben que la gent deixa ofens davant les paperes. Això és totalment antihigiènic i va en contra un poc dels principis que tenim de neteja. Bueno, i redistribuïm un poquet aquests serveis. També redistribuïm els serveis perquè després en parlarem, si vols, en podem parlar del tema dels transports, perquè hi ha una recomanació de transports que s'han de complir i els han d'adaptar no només en un transport privat, sinó també en un transport públic, no? Per exemple, la norma és molt clara i les aclaracions que ens envien des del Ministeri de l'Interior són molt clares. D'entrada, només hi pot anar un ocupant per vehicle, a no ser que puguin ser el transport públic, ja vam una recomanació específica de la meitat de l'aforament, etc. Però un ocupant per vehicle, exceptuant casos que n'hi han d'anar dos que s'han d'estudiar. Això són els criteris que posen per la policia. Per exemple, nosaltres vam permetre que de la brillada, com que és un servei de manteniment i tal, puguin anar dos. Si per qüestió no hi volen anar, doncs també donant la possibilitat que puguin anar al seu cotxe particular, en un lloc de feina, o que els acompanyin les furgonetes, si són les furgonetes més grosses, que són de 4, no hi ha problema perquè s'aguanten les distàncies de seguretat. Lògicament, un camió de recollida de fens, on n'hi anaven 3, ara n'hi aniran 2, i això està permès, i ho tenim contemplat, i ho han comunicat a la Guàrdia Civil també, i estan totalment d'acord amb nosaltres que són serveis essencials que s'han de prestar, perquè nosaltres després s'hi ha d'anar un darrere la furgoneta per desplaçar-se d'impollança i fer la volta d'impollança de recoïda i després torna-se'n, doncs, si han d'anar darrere perquè han de ser 3 i només n'hi poden anar 2, doncs posarem una furgoneta més. Els vehicles de la policia també és el mateix, són temes que se poden estudiar quan s'acompanya un nin, quan s'acompanyen persones discapacitades. Tot això ve regulat i la policia aplica el sentit comú amb aquest aspecte, no? Després, un altre tema que volia treure és que hi ha persones discapacitades, tant psíquiques com físiques, que tenen, diguéssim, una prescripció de necessitat d'haver de sortir, no? Hi sortia un cas d'un policia que sortia per la televisió, que anava amb una lota, acompanyava una dona, un fill seu amb síndrome de Down, i li van dir que no hi havia cap problema. I això és un criteri que hem empleat. Hi ha persones discapacitades que el seu estat anímic i nerviós no els permet estar tantes hores. Pot si s'ha de treure una persona discapacitada psíquica o física per al seu benestar mental a fer una volta sense dins una certa lògica, tampoc és un problema, no? No tindria sentit que haguem de treure un cans a passejar i no podien treure una persona que té una necessitat exactament igual de poder sortir a l'exterior, no? Per tant, això també són casos que ho té. Aquestes aclaracions que estan penjades a la web de la policia i de l'Ajuntament són molt clares també, vull dir, diu, aquest tema del transport queda molt clar, passejar les mascotes, ho tens imprescindible, no anar a fer
voltar a la puta del poble.
Ja tenim...
O cossos esclatats, pobre.
Sí, un més d'ullans són... En fi, jo crec que qualque dia se podrà fer una recopilació d'aquests 15 dies i hi haurà per omplir megas i megas de coses d'aquestes, no? Ullans a passeig i se donen entrega seva. El tema de subministrament de combustible també ja ho vàrem explicar ahir. Si hi ha una necessitat de combustible, sigui butano, sigui gasoil, perquè nosaltres no siguin depòsit de llast, també això ha d'estar garantit. Després també deixava molt clar aquestes recomanacions que ja vàrem fer el primer dia en el tema de funeraris i tanatoris, clíniques veterinaris, ja que declaro que les peluteries que poden fer el servei de domicili, corredoris de segur o registre de propietat, notaries, aquestes poden tenir obert, no deixen de ser un servei públic o necessari, tendes de telefonia mòbil, garantint, com sempre, s'ha de garantir sempre el compliment de les mesures de seguretat. El menjar, sempre repartir domicili, no recollir el menjar, sinó repartir domicili, també se pot fer, majoristes, establiments d'hostaleria només enviament a domicili, va restaurar amb pizzeries, hamburgueseries, això queda ben clar, no la recoll de l'establiment, encara que no se necessiti accedir, o comerços de minoristes poden vendre per internet, si envien a domicili, tot el que són supermercats i tendes d'alimentació, o tallers de reparació també, no està permetida l'obertura en el públic, només poden funcionar a porta tancada. Qui vol reparar un vehicle, o el que sigui, se n'ho ha de dur, ho ha de deixar i no pot esperar el taller. Ara t'arreglaré la xatena del motorino de serrar, ara t'arreglaré això, espera un poc i t'ho faig en 5 minuts i tal, jo t'envio un filtre, la mengereta... No,
porta nada, tancada.
Ho deixes i te'n vas i a tal hora tornes i en fi, això ha de ser... Ben clar, tendes d'electrodomèstic i ferreteries han d'estar tancades. Jo no comparteix molt de les ferreteries, però també entenem que si se pot fer un servei a domicili sí que se pugui fer. Eh? O sigui, que si tu la tens tancada, però si tu pots fer un pedidor i t'ho poden servir, entenc jo que nosaltres, en Pollença, som molt controlables que se pugui fer això. Després s'ha de comprovar per part de la policia les tendes que tenen diverses coses en venda i quina és l'activitat principal perquè pugui ser allà, perquè tu no pots dir jo veny, jo què sé, seria una incongruència, però roba, però a més tingui un parell de productes de neteja i tingui obert. No, si tu tens la part principal siguin productes de neteja i també hi tens qualque cosa de més, pues, no passi res, no? Les empreses de construcció aquí, estan permeses. Sí.
Aquí m'ho pots explicar millor un poc les pautes bàsiques sí. D'actuació, les obres, no?
Sí, nosaltres vam fer un ban, perquè el ban avui s'ha anat repartint a totes les obres, s'han repartit sobretot en industrials, s'ha repartit en també a tot el que són tècnics, s'ha enviat, per tal de que puguin dur aquesta... puguin transmetre les direccions d'obres i tot el que s'hagi de fer i a partir d'aquí han d'anar complint les mesures de seguretat i han de complir les recomanacions. Per tant, deixant molt clar que han de tenir l'autorització, la llicència, que el contractista és el que és el responsable i el jefe d'obra, vull dir, per això s'ha enviat a tots els tots els que tenen obres en marxa que han de complir això per fer els recursos preventius han de tenir les mesures imprescindibles dels treballadors de salut i després han de mantenir les distàncies de seguretat han d'extremar les mesures perquè no hi pugui haver un risc de contagi, no? Això jo crec que...
Clar, en principi, però tot meu, perquè clar...
Les obres estan permeses.
Estan permeses.
I jo, i la meva sensació que tinc...
Que la gent se queixa de no, que renou...
Claro, però és que la meva sensació és que si això va pel llac i per les paraules que va dir el president del govern, crec que de cada vegada permetrà més l'activitat econòmica que no sigui l'activitat d'oci o bàsic que faria l'activitat industrial, perquè clar, si no això pot ser una hecatombe i després a l'hora que molts hagin de recuperar han de tenir aquesta activitat estabilitzada perquè després l'altra se pugui posar en marxa, o sigui, si s'ha de fer una reforma, un establiment perquè quan donin un sus pugui obrir per lo que sigui, per restauració, per comerç, per tal, pues s'han de poder fer. Si els hotels han de continuar fent les reformes perquè teníem previst obrir el 1 d'abril i serà la millor el 1 de maig, o tal, pues tot això s'ha de fer. Per tant...
Tot establir un protocol de protecció de treballadors, de personal i...
I crec que això també és importantíssim. Posar-ho a l'abast, ara també és vera que tenim, hem d'aplicar un poquet de sentit comú, pues, segons quines obres se van, no estiguin tot el dia tenint ratjoles, no estiguin tot el dia i ara les obres estan per més acomandes, però és vera que poden ser més molestes perquè la gent està allà seva, però tenen la mateixa previsibilitat perquè no hi ha una regulació de temporada turística, però les obres s'han de poder fer. Després, transport de mercaderies, també queda totalment regulat. Lo de viatgers va per una limitació específica, però la resta també ha de ser així. se poden permetre totes. L'activitat laboral se troba permesa. I ho diu clarament, aquestes instruccions del Ministeri de l'Interior.
Recordem, està explicant-ho, Bala, totes aquestes aclariments, no?, a les actuacions davant del Covid-19.
Després, les fàbriques. Han de contemplar un servei de prevenció de risc, però també poden fer feina. En tenim ja servei de distribució d'alimentació, i aquí en tenim també empreses d'opolígonos ja. Labors agrícoles. Els pagesos poden anar-te a llaurar, anar-te a dur menys en un matadero, anar-te a la cooperativa a comprar, poden anar a arreglar els animals de finca a finca, mentre, lògicament, després tothom ha de dur la documentació que permeti identificar-se davant la policia municipal o la Guàrdia Civil quina activitat fer. Després, el que queda clar també és que la gent ha de fer, quan no hi ha obertura en el públic, feina de dins. Ho dic perquè també la gent, us emplear, per exemple, jo no us empleat municipals, els hi vaig dir, mira, vosaltres duis una caràtula d'una nòmina, que la teva nòmina s'identifica en el teu carnet d'identitat, doncs escolta, jo som treballador de l'Ajuntament de Pollença, és el meu carnet d'identitat, m'estic anant en un lloc de feina, faig feina a tal puesto, a tal altre lloc de treball, i si un municipi de residència no coincideix amb la d'UDNI perquè hi ha hagut un canvi, doncs tens un certificat d'empadronament i ja està, no té cap tipus de problema. Quan són vehicles que són de servei públic i estan rotulats, també ja em van parar pensar la Guàrdia Civil, està dins les competències de l'àmbit de feina, tampoc tenen cap problema. I després les empreses han d'establir els propis certificats. A veure, si és un autònom, doncs que tingui un rebut d'autònom. Si és un autònom pagès, per exemple, que dius, jo vaig a la furgoneta, doncs dus l'autònom, que te podrien dir, doncs, vaig a uns animals, doncs, escolta, jo tinc, som ramader, per dur una còpia de la llartilla llenadera. Jo som un titular d'un registre d'explotacions, per dur un certificat que tots els pagesos ho tenen d'un registre d'explotacions. Mira, jo tinc un registre d'explotacions, i a més estic conrant totes aquestes finques. Doncs, tinc que poder-hi anar. En fi, hi ha tota una sèrie de casuística que crec que és la que hem d'anar implantant en sentit comú, perquè la policia ha de fer la seva feina, la Guàrdia Civil ha de fer la seva feina. Avui de matí una empleada municipal em diu, mira, jo m'ha aturat la policia, li he mostrat la nòmina, no me coneixien, era la policia local, dic, mira, jo faig feina a l'Ajuntament, me'n vaig a l'Ajuntament, hi ha problema.
També ho enguanto, pagesos, ahir va a mercat un moll més fluixet, evidentment. Aquest diumenge tornarà a mercat a Pollença.
Sí, de moment no tenim cap instrucció que així ho impedesqui, la idea és que continuï fent-se com se va fer la setmana passada, i la gent pugui tenir productes de proximitat i tot el més a port possible.
Bé, més coses, potser també poden recordar, no?, que hi ha hagut canvis en quant a el transport. No? El Consorci de Transport de Mallorca també ha pres noves mesures en reducció de freqüència de les línies que afecta la línia Port de Pollença-Palma, Port de Pollença-Cala Sant Vicenç-Pollença. No?
Sí, també han modificat el que són freqüències i també a part de les mesures preventives que hi ha de les mesures preventives que hi ha de en matèria de transport, de la meitat de capacitat, la distància de seguretat i el transport públic, etc. Després també ha sortit unes instruccions a lo que fa lo que puguin ser, que hi pugui haver encara qualsevol cas de residents de, o sigui, pollencins que estiguin a fora i ja s'han de venir, no? Que han d'aplicar el que són les connexions a la península, a la qual aturen uports i aeroports, sí que s'ha de poder autoritzar per interès públic l'entrada i sortida de passatgers que puguin justificar la qüestió de resident. Pot haver un estudiant que no va venir o que no volia venir, que després vol venir, doncs això s'ha d'autoritzar, prenent sempre les mesures sanitàries oportunes. Això també la delegada del govern ja va emetre una instrucció, per tant, crec que ja n'hi ha pocs que pogués ser aquesta situació, però podria ser. Hi ha gent d'aquí que no se'n va, però al revés sí que se'n pot anar.
I també queda prohibit davant d'aquestes mesures anar a una segona residència, no? Perquè període és per estar en un domicili.
Mem, a veure...
Clar, aquí tenim l'opció de vaig a la finca que podré córrer un poc més, no?
Bueno, això ho hem d'arribar a aclarir, això ho hem d'interpretar, perquè és diferent. Jo me'n vaig a una segona residència d'un que potser viu a Palma i jo què sé, per exemple, dius, mira, jo ara visc a Palma i tenc un pis en un moll, o visc a Madrid, o tenc a Barcelona i tenc un pis en un moll, me'n venc a passar la quarantena aquí. Bueno, jo això ho veig molt més complicat. Ara bé, jo també puc entendre que una casa que tu la tens vacacional, per dir-ho d'alguna manera, que n'hi ha moltíssimes, però que quan és vacacional no té un ús exclusiu turístic, podia haver una casuística que digués, mira, jo és que tenc tres al·lots, i això m'ho han plantejat, i m'ho han plantejat, i és un tema que vull deixar resolt molt clar el que pugui ser les autoritats en aquest cas competents. Això sempre depèn de policia i delegació de govern. Jo tenc una casa i tenc una finca que en aquest moment no s'allolla per circumstàncies òbvies i jo trasllat la meva residència temporal per una situació de conciliació de la vida laboral i familiar en aquesta finca. Clar, a veure si això pues, se pot admetre, si s'ha de comunicar abans, o que no, perquè jo també entenc que dius, bueno, jo estic a un pis en tres al·lots i no poden sortir d'un pis i exactament el mateix, no poden sortir de la finca però m'ho anem allà, pues, no sigui una cosa que pugui ser autoritzable. Que ho han de comunicar o deixar de comunicar o tal, mirarem com ho feim, però també és un tema que crec que hem de plantejar per a resoldre, perquè un mes se pot fer feixuc. Puc entendre que he viscut a fora vila i estic avesat, però hi vaig estar una estona tot el meu fill, que me tocava veure l'os i tal, i vaig estar una horeta i en un pis de 50 o 60 metres quadrats a una casa, pues, se fa tant, i tots els que tenen els petits han de saber això. Per tant, veurem com podem articular això dins, sempre dins un mateix municipi, mai plantejant de que sigui entre municipis distints. Si dins un mateix municipi poden traslladar temporalment durant un període de confinament i si s'ha de notificar, perquè realment no és un canvi d'empadronament, sinó és un traslado temporal, si s'ha de notificar a Coltordinisme. Això és un tema que plantejarem a delegació de govern per donar una resposta.
Molt bé. Més coses, Tomeu, també podem destacar, perquè crec que no t'havíem tingut des de que la roda de premsa de Pedro Sánchez, on va afirmar que els ajuntaments podran destinar part del superàvit del 2019 a finançar polítiques socials. De fet, aquí, en aquest sentit, la premsa diu que UBAL es veuen millorable, no?, la flexibilització del superàvit, i també considera necessari que un govern desbloquegi o la norma remanent de tesoreria que està subjecta a la llei Montoro.
Bueno, jo això, a veure, crec que quan ahir va sortir publicat un real decret de les mesures que ja bàsicament totes afecten empresa privada i després uns altres temes que podria ser de servei públic, però més a nivell contractuals de les empreses privades ja per un servei, o sigui d'empreses privades que puguin tenir contractes a l'administració. Jo en aquest Real Decret li vaig trobar a faltar totes les mesures cap a la funció pública, ja ho he dit i ho reiter, crec que és un decret només fet per la part de lo que pugui ser l'empresa privada, però tot que podria haver estat amb algunes coses millor i altres pitjor, però independentment d'això li vaig trobar molta afectació a la funció pública, perquè clar, mos hauria d'interpretar aquest tema dels serveis que no són essencials, de possibilitats de reestructurar temporalment el personal, d'altres tipus de mesures, i la que jo crec que és més important, que va aparèixer que era una salvació i no és així, és que te diuen que tu pots emplear un superàvit. Però un superàvit no hem de confondre el remanent de tesoreria. Superàvit és tots els bés que dins un any tu tens que puguis tenir de més i els podies invertir en aquest superàvit a inversions financerament sostenibles. un remanent de tesoreria és tot el que tenim acumulat. Aquest 20 milions d'euros a 25 que té l'Ajuntament de disposició, això és remanent de tesoreria, però això el Real Decret no te'l permet gastar. I després te diu que ha de ser en matèria de serveis socials amb inversions en serveis socials, quan els serveis socials, les nostres competències són en despesa corrent. Si nosaltres hem d'incrementar les subvencions, si hem d'incrementar les ajudes socials que donem, un menjar que compram i repartim a les persones que estan en un risc, ajudes per risc d'exclusió social, tot això és una despesa corrent, no és una inversió. Jo no, és molt difícil fer una inversió, que antes eren per obres o per compres, el que sempre mantés com a financerament sostenibles a una situació diferent. Per tant, a veure, anem a mirar a veure com això s'articula, perquè de qualsevol manera entendrem una necessitat de pagar en uns estalvis, com diuen. Com entendran tots els ciutadans, en un moment determinat, un que se queda sense feina, un que és autònom, un que tenia un fitxa discontinu més temps, li redueixen i tal, haurà de pagar en uns estalvis o l'ajuda. Però nosaltres hem de tenir suport per poder donar aquesta ajuda, i ha de ser un suport econòmic.
De fet, també ja titulars d'avui, milers d'empreses de Balears comencen un tràmit per aplicar un ERTE.
Perquè, clar, què passa? És que Balears, totes, directe o indirectament, depenent de turisme, per tant, és lògic que sigui de les comunitats autònomes més afectades. Una que és industrial, realment, pot tenir pedidors, pot baixar un poquet la intensitat, la pot baixar molt, però no l'anul·la, perquè la indústria està permesa, però si nosaltres no volem tenir ni hotels, ni cases vacacionals, ni bars, ni cafeteries, ni restaurants, ni comerços, tot és indirecte i necessita aquesta situació de vulnerabilitat i de donar aquesta solució en aquesta situació atípica. Per tant, és lògic que això sigui així.
Bé, Tomeu, normalitat en opac avui?
Bueno, hi vaig anar, quan sortir també m'hi tornaré, cada dia també hi passam, a Pollença i Port de Pollença, sí, la rutina d'anar...
Ràdio opac i tot
l'altre. Ràdio opac, policia, policia de matí, policia cap vespre... i anar xerrant en tot i anar intentant, bueno, és la nostra feina, vull dir que és la nostra feina. Realment jo no he notat gens el confinament, llevat de que vas, quan vaig a Palla Nostra, que sempre veia bicicletes, ja no en ven ni una, ja no veus cotxos en multitud que pugen cap a Llut, que quan vas per Timpollença no veu ningú i no te pots aturar a fer la xerrada en ciutadà del poble, un que te demana una cosa, un que te demana l'altre, un que te comenta, un que te conta. Això sí que canvia molt, però tant de bo ja estic segur que hi ha molta pollencins, per això feim aquest voluntariat, per això tenim les xarxes, per això tenim la ràdio, perquè la gent estigui entretenguda, i sobretot jo des d'aquí, com sempre, un reconeixement en els sanitaris, un reconeixement a la gent major que no pot sortir, que no pot tenir les visites que vol, un reconeixement a les mares i pares que estan a los al·lots tot el dia i que els hi marquen aquesta rutina, que els hi marquen... mira, això en Pep, ahir vam fer una... En Pep, supos que tot això ho va explicant.
Demà m'ho has dit, dedicarà el meu programa a
establir rutines. Jo ahir també mirava que havíem fet una connexió amb Fiwi, una entrevista que també feien un psicòleg en Fermín Gallego, i explicava el que eren les pautes que nosaltres, els mediterranis, que són tan desordenats i que és un poc el que ens caracteritza, i que nosaltres no som alemans, els alemans tenen molt bo de fer, segur que ets a dir que seva, segur està amb unes ordres estrites i tal, no deixen de ser mediterranis, per sort. Jo m'estim més mediterrani i per això nosaltres venim més de com dèiem, sempre venim més d'humoros que d'unòrdits, que de vikingos, perquè som així com som, i sempre serem més divertits, i les llanes de festa que ara tenim se multiplicaran per 10 quan donin usos. Però aquesta falta de vegades de disciplina mos dona això, i crec que tots els pares que els hi fan... tenir aquesta rutina de matí, així que vos a la mateixa hora feis un poquet de gimnasi, hem de fer deures, avui tot que prepareu dinar, avui canviem de menú, avui feim... Bé, que vos tenc que anar a comptar, tots els que sou pares i mares amb el lots, amb una edat d'aquestes, pues, des d'aquí hem de fer un reconeixement i la feina possible, i sobretot de que... Bé, pues van passant-ho dies i cada dia ja no mos fa tanta gràcia, ja mos van preocupant moltes altres coses de cap en el futur, i crec que a part de fer-ho el més ben dur possible també ho hem de fer així. Recordar que m'havies dit tantes també de la deixalleria, que no ho han comentat, s'ha tancat la deixalleria, és una instrucció que hi ha de tancar la deixalleria, es queda oberta perquè s'ha d'emplear a nivell municipal, o sigui, nosaltres quan fem les recollides de... Aquesta setmana encara hi ha la recollida de voluminosos de porta a porta, la setmana que ve també se suspendrà, aquest i aquest, clar, aquest material i tots els que recorreixen per un punt vers que la gent malauradament tira sense autorització també se duen a la deixalleria, i ara demanam a tothom que ara aprofita per fer aquestes adesades massives que ho guardi que seva, i quan se torni a restablir el servei de manera ordenada i progressiva tornaran a tenir aquest servei una altra vegada perquè se pugui fer efectiu.
Sí, de fet ho deia perquè quan varen compartir en un Facebook de la ràdio que Insert tancava la deixalleria, clar, hi va haver una bateria de preguntes com els d'inici, tant que la deixalleria tenen prevista augmentar la freqüència de recollida de fens en vasos, vidre i paper. No se té previst augmentar no. Aquesta freqüència?
Bueno, de moment, si no hi ha necessitat, nosaltres anem amb un pollet a les necessitats, un punt per la recollida la mateixa, i si n'hi ha més, la que és jo ho he explicat tantes, el nivell de fens també han baixat molt, penseu que tota la part que eren generadors singulats ja no existeixen ara, estan aturats, per tant, això... haurem de començar a fer aquesta reestructuració del servei.
I acabem amb una pregunta. Mos acaba d'escriure un oient que demana, diu, volia saber que si tenim les gallines a la Vall del Mar, quin problema tenim per donar-los menjar?
Cap ni un.
Pots anar
a donar menjar-los animals, però ha de quedar justificat. També l'altre dia li explicava un, me deia, jo tenc un ca. Pues escolta, procuro dubte en la llartilla d'un ca, perquè després no me diguis que tens un ca sense cartilla.
I sense així,
les gallines han de tenir, ara mos posem a explicar la normativa que digui, però tu t'hagués de tenir obligatoriament un registre d'explotacions ramaderes. Bueno, però jo entenc que la gent que té viram no els té, però bàsicament si té una casa ha d'anar a menjar, primer està el benestar animal i també queda clar que s'ha de garantir, igual que estan obertes les clíniques veterinàries, s'ha de poder anar a donar a menjar. Sense que ho donar a menjar sigui una excusa per anar molt més a fer la volta i arribarem fins a veure la Mare de Déu de Lluc. Saps? Com tot, enseny i responsabilitat. No s'ha de morir cap animal per no poder-li donar a menjar.
Molt bé, i d'altre meu, ho deixem aquí. Si demà hi ha qualsevol novetat, te tornarem a tenir. I si no, ja ho deixem fins dilluns. Però bé, ja sabem que la rutina d'en Tomeu l'ha dit, tot i ho dia a dia d'obar-la, aquest dia s'ha augmentat.
Sí, bueno,
PAC, ràdio, policia.
Més, sí,
i
anirem complementant les altres àrees, policia, com deim, PAC i tot el que és necessari. EMSER i tot el que pugui, som, com he dit, tantes serveis essencials.
Molt bé, i aprofitant també nos oients per recordar que tenen un canal directe, poden telefonar a 971 53 54 55, poden escriure a radio@ajutapollenque.net, com acaba de fer aquest oient, per qualsevol dubte.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.